a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
És de desembre i, per tant, doncs, comença l'època, podríem dir, dels balanços anuals, no dels balanços dels cursos, que aquests acaben sempre abans de l'estiu, però sí, del balanç anual. I avui, doncs, per fer-ne, en aquest espai mensual que tenim sempre amb la gent del Parc Natural, del Parc del Garraf, doncs ens acompanya el seu director, el director del Parc del Garraf, Santi Llacuna, bon dia.
Hola, bon dia.
Desembre és més de balanç o és més de balanç al juny?
No, la veritat és que ara és un mes de balanç i, de fet, ja ha de preparar els pressupostos per l'any que ve. Uh-huh. O sigui, indubtablement que nosaltres encara seguim allò, al desembre fem el balanç de tot l'any.
Doncs, mira, podríem començar per aquí. Com planteja un parc la crisi?
Bé, indubtablement que nosaltres no ens escapem. Uh-huh. Vull dir, indubtablement, com a administració, doncs, per tant, hi haurà una retallada en algun dels capítols, però, a veure, portem ja uns quants anys. El capítol que potser se'ns retallarà més, i de fet és el que és més previsible, és el capítol 6 d'inversions, però de fet portàvem uns anys que havíem fet unes despeses i uns treballs, sobretot en projectes importants, que pràcticament els teníem tots enllestits. Indubtablement que en un parc el tema inversions no s'acaba en una època, sinó que és un tema continuat, però si més no tot el que era prioritari, jo diria que pràcticament ho hem deixat enllestit. Uh-huh. I per tant, ens afectarà, però el capítol d'ordinari per anar fent tot el que és manteniment...
No se'ns afronteix tant, no. Doncs aleshores, i si s'han, diguem, fet els deures abans d'arribar a aquest punt, doncs tot això anirà bé. A més, també hi ha el tema de la caixa, em sembla, que això deu continuar en marxa.
Exacte,
igualment.
És el que anava a aprofitar també per dir, no? Uh-huh. I a més teníem doncs, el conveni aquest signat amb la Caixa d'aquests 3 milions d'euros que repartits en tota la xarxa de parcs, però que indubtablement això segueix funcionant, i aquest ha sigut un dels punts que va molt lligat amb el que abans comentava del tema inversions. O sigui, no és el mateix abans quan destinaves inversions en fer doncs, uns treballs de millora forestal, d'arranjar alguns camins amb pressupost d'inversions de Diputació, que no que hagis pogut fer doncs, una injecció de, no sé, de 200.000 euros per fer una millora forestal o això que dèiem de les pistes. No? I per tant, com que això continuarà, uh-huh. Diríem que ara, en aquest punt del conveni Caixa, ha estat important perquè pràcticament tot el que són finques propietat Diputació de Barcelona, pràcticament la gestió forestal està finalitzada. Això vol dir doncs, que per tant, tenim una bona part del parc ja amb una reducció de volum de combustible important de cara, sobretot quan s'encenen les llums, és a l'estiu. No? Dir, ostres, que les temperatures són molt altes, els boscos estan bruts en el sentit de que estan molt densos de vegetació i, per tant, doncs, aquests ja no ho estan tant.
Uh-huh. Fins a quan ha de durar aquest conveni amb la Caixa?
De fet, l'any que ve toca renovar-lo.
D'acord.
I esperem que no hi hagi, bueno, si més no, amb les converses doncs, que es porten des de més amunt, sembla ser que el projecte ha quallat perfectament, les feines s'han fet bé i això, doncs, indubtablement, que el quedar reflectit sobre el territori doncs repercuteix directament amb l'esponsor, que en aquest cas és la Caixa.
Mm-hmm. No? Recordem que aquest conveni, diguem, tenia una doble vessant, la vessant doncs, d'ajudar a fer tasques importants en el parc, però també d'ajudar a una gent amb dificultats d'inserció laboral doncs, que poguessin doncs, col·laborar d'aquesta manera i, diguem, que això fins i tot sortien uns anuncis per sí, televisió sí. Doncs, explicant aquestes feines. Bàsicament, aquest conveni s'ha dedicat a la gestió forestal, per tant, hem d'entendre?
No, gestió forestal i amb tot el que ha sigut recuperació d'espais oberts, el que hem parlat algunes vegades d'aquest espai tipus mosaic, que és el que intentem anar aconseguint en el territori, millora d'algunes vies de comunicació, millora en alguns recorreguts itineraris, tant el que respecta a la senyalització com a millores del mateix traçat. Molts d'aquests itineraris, doncs, bueno, alguns d'ells, els accessos no eren, diguéssim, lo desitjable que nosaltres doncs volíem, i per altra banda un tema molt important que van ser aquests dos itineraris adaptats per persones discapacitades, una que va ser aquell sensorial de Can Grau i el adaptat de la Pleta, que era per poder fer un cadira de rodes. Vull dir, com bé deies, és important, o sigui, per una banda, el que s'ha fet sobre aquests territoris, sobre aquests espais naturals, amb infraestructures, tot el que s'ha muntat, ha sigut important per la gent que ha fet aquestes tasques, que han estat persones amb això, amb risc d'exclusió social, problemes familiars, problemes socials, i per altra banda, doncs, que s'han donat alternatives, doncs, d'això, itineraris per persones. Qui pensava fa uns anys d'això, no? Itineraris a un espai com el Garraf per poder-ho fer amb cadira de rodes, doncs ara és possible. I altres temes lligats amb això, que no he comentat, i que ja no són només pròpiament sobre el territori, sinó que són més a nivell d'estratègies. O sigui, s'han servit per redactar uns plans de conservació d'hàbitats. Tenim manuals, vull dir, indubtablement que després haurem d'aplicar-los sobre aquestes espècies que hi hagi en cadascun d'aquests espais. Després, amb persones o escoles d'educació especial, també s'han adaptat uns programes que fa, concretament, algun d'ells 25 anys, com és Coneguem els nostres parcs. És un programa que es fa a les escoles, com dic, des de fa 25 anys i que apropa els alumnes, en aquest cas de Sitges i de tots els municipis del voltant del parc, a conèixer aquests espais naturals. Doncs ara ja no només és per totes les escoles, sinó que s'està adaptant tot un material per fer-ho amb escoles d'educació especial. Per tant, tot això, bueno, va repercutint, doncs, en tots els col·lectius per marginals que, doncs, que puguin ser.
Comencem a fer una miqueta de balanç. Com ha anat aquest any?
L'any, jo diria, a veure, el que ens marca moltíssim com ha anat l'any és que a l'estiu no hi hagi hagut incendis.
Això és la clau, no?
Aquest és la clau de la jugada, no? Perquè indubtablement que per moltes coses que intentem fer de millores de camins, itineraris, tot això, però se'ns dona un incendi important al parc, tot el que sigui conservació, tot el que sigui visitació, se'n va molt en orris, no? Per tant, l'esforç que s'ha fet, com cada any, però amb aquest dispositiu de prevenció, de vigilància, torres de guaita...
Una de nova, el Castellot, que sí, no és el Castellot d'IA, sinó que és el turó del costat.
Correcte. Inclús, diria, el desplaçament de la pròpia torre, o sigui, és el dispositiu segueix sent el... I inclús nosaltres, bueno, va per codis, però a vegades encara seguim dient-li la del Castellot, tot i que efectivament ja no està en el Castellot. Doncs aquest hi ha hagut un desplaçament, perquè vam entendre, bueno, per una banda, cobreix un territori que ens quedava descobert, i per altra banda, doncs, com havíem comentat en alguna ocasió, es trobava sobre un patrimoni arqueològic, arquitectònic, que no és que estigui en molt bones condicions, però si més no allà, si algun dia doncs,
es pot fer... De fet, si algú veu, són quatre pedres, però, sí. Però bé, són quatre pedres històriques.
Exacte, i com que no s'ha fet cap excavació i veure el que hi ha sota, doncs, per tant, allà sempre quedaves molt limitat a l'hora de fer qualsevol infraestructura o més permanent, i per tant vam optar a desplaçar aquest indret.
Es fa balanç, suposo, al final de la temporada de, diguem, d'incendis o de risc d'incendi, sobre els motius pels que ha anat d'una manera o ha anat d'una altra. Per què ha anat bé aquest any?
Bé, diríem que va anar bé perquè, sobretot abans de la campanya, es van donar unes pluges que van, així com a l'hivern, es veia bastant negre perquè anàvem veient que anava començant la primavera i no plovia, però després el fet d'haver-hi aquelles pluges...
El maig, agua de mayo.
Exacte. I normalment, clar, això té una doble lectura, no? Quan fa aquestes pluges, sobretot a final de primavera o primavera, llavors, clar, dius, va molt bé perquè hi ha més humitat, però per altra banda, clar, també creix molta més vegetació, però indubtablement que el que va bé és que hi hagi humitat. O sigui, si ha plogut i plou al maig... o al març, tots aquests mesos van molt bé perquè la quantitat d'humitat que queda en el sòl, les plantes no estan tan estressades, no estan tan seques, i per tant això va molt bé. I per tant crec que una de les claus va ser aquesta, però
que és una clau no humana, aquesta. És
exacte.
Una clau, doncs...
natural i que...
L'aspecte de la sort, que un any anirà millor i un altre any anirà
correcte.
Pitjor.
Correcte. Però penso que, com que amb aquesta nosaltres no hi podem fer res, uh-huh. el que sí que fem cada any és muntar un dispositiu de prevenció important. I crec que aquest és la clau i és l'únic, diguéssim, que ens podem basar siguin quines siguin les condicions climàtiques, meteorològiques. No?
El dispositiu es va repetint, més o menys? Ja...
Sí, diria, es va repetint i es van corregint si s'entén algunes disfuncions que hi pot haver en algun moment, sempre de cara doncs, això, a millorar, sobretot, la coordinació. Pensem que nosaltres, com a parc, portem la tasca de prevenció, de vigilància, no d'extinció pròpiament dit, no? Perquè això correspon a bombers. Llavors, sobre el territori, no només hi estem nosaltres, sinó que també hi ha agents rurals, hi ha bombers, hi ha altres entitats, com ADFs, o sigui, sobre el territori hi ha molta gent que s'encarrega i tots busquen el mateix objectiu, que no hi hagi incendis, i si més no, si n'hi ha algun, poder-lo apagar-lo abans possible. Per tant, es treballa molt amb el tema de coordinació, o sigui, com abans cadascú tenia els seus codis, les seves connexions per avisar d'un incendi, ara tot això està molt més integrat. A més, aquest any es va crear una nova figura de persona que coordinava tot això, que són, com diu la paraula, coordinadors, o sigui, tenim dues persones que tant fan, diguéssim, la suplència en cas de que alguna torre de guaita aquell dia no pugui venir, com s'encarrega de distribuir tota la logística en els diferents vigilants. Uh-huh. Per tant, aquest punt ha estat important.
Consumeix un volum important d'esforços, no? Tot el seguiment i tota la prevenció d'incendis, tota la campanya.
Molt, molt, molt important. Vull dir, això, indubtablement, quan acaba la campanya, bueno, tots... Fantàstic.
I es fa una festa, anava a dir. Bueno, no exactament, ja
no,
en sentit
però,
figurat.
Sí, no, figurat, i de fet sí que el que intentem és l'últim dia de campanya, o sí, l'últim dia de fet quan s'aplega, intentar doncs, això trobar-nos tots, ens coneixem, mm-hmm. perquè moltes vegades què passa? Doncs que el que està en una torre de guaita
no coneix
a la resta a vegades de l'equip, o es van conèixer el primer dia i no s'han vist més durant tota la campanya, i per tant també és un punt molt important, o sigui, allò, aquella persona que ha sentit tants dies, cada dia donant les novetats, dir a veure quina cara té aquesta persona. Doncs, uh-huh. bueno, fem una mica de trobada i penso doncs, que és molt, molt important pel funcionament.
Va repetint el personal d'any en any?
Sí, va repetint, però, a veure, hi ha un fet que marca el que la gent no repeteixi molts anys, i és el següent. Els contractes són discontinus, això vol dir que en els millors dels casos pots estar contractat des del març fins al setembre, i en els pitjors, en el sentit de durada, seria que estan només el juliol i l'agost. Què passa? Que indubtablement que les persones professionalment són molt bons, o sigui, entenem que la majoria de gent ve amb currículums molt bons, es fan unes proves de que la gent sàpiga orientar-se sobre el territori. Jo diria, professionalitat molt bona, però indubtablement que amb aquest espai de temps que et queda entre el setembre i un nou contracte, doncs hi ha possibilitats de que aquesta gent trobi altres feines doncs, amb una continuïtat més millor, no? Uns contractes millors que aquest. Uh-huh. Però bueno, això ja ho sabem que és així i bueno, seguirem tirant. De totes maneres, també les persones a vegades o d'alguns dels que estan contractats amb aquest tipus de tasques, paral·lelament, la resta de temps estan treballant amb algunes empreses relacionades també, potser, amb temes de treballs forestals... Vull dir, ja va una mica lligat en aquest tema. Uh-huh. I bueno, amb això, com que no, de moment no hi podem fer res, doncs la veritat que seguirem comptant doncs, amb aquesta gent.
Doncs passem pàgina d'una campanya d'incendis que ha anat molt bé. Què més podem destacar d'aquest any? Què s'ha fet, per exemple, en inversions, en infraestructures?
Infraestructures. Els últims anys es va fer una aposta molt important en tot el que respecta a millores dels equipaments. O sigui, enteníem que un espai natural havia de donar exemple, sobretot amb tot el que eren tema d'energies alternatives. O sigui, indubtablement que, i per posar un exemple, l'oficina del parc està en un lloc, jo diria, privilegiat en quant a lloc, però no hi arriba corrent elèctrica, no hi arriba l'aigua, el telèfon amb dificultat, clar, tot això es va fer, s'ha hagut de fer, i no hi ha, per dir alguna cosa, no hi ha xarxa de clavegram. Aleshores, què vol dir? Que estàs dins un indret en el qual has de fer una sèrie de millores que, per altra banda, penso que són fantàstiques de cara a la pedagogia que es pot portar en aquest entorn. O sigui, donant exemple de què? Doncs el que dèiem, energia elèctrica no hi arriba, però el generador va compaginat amb unes plaques solars que actualment deixen només en funcionament el generador unes 2 o 3 hores. Això és molt important perquè, bueno, és una manera de doncs, ajudar amb el que diem en evitar doncs, el del canvi climàtic, no? L'emissió de diòxid de carboni. El tema de les aigües. Les aigües són pluvials, s'han de recollir en una cisterna i doncs aprofitem aquesta aigua de pluja. Les aigües residuals van a parar amb una depuradora biològica, que és un sistema de llacunatge, o sigui, com una espècie de, entenguem-ho com unes piscines amb sorra, la qual la vegetació s'encarrega d'eliminar doncs tots aquests nutrients de nitrats, fosfats, que hi podria haver en aquest, bueno, que de fet hi ha en aquestes aigües. I aquesta aigua surt amb una qualitat suficientment bona com per emplenar una petita bassa que dona vida a la fauna que hi ha al seu voltant. Des d'amfibis a fer-hi reproducció, alguns ocells bevent en aquesta mateixa bassa. No? I ahir, curiosament, vaig anar a mirar el funcionament de la mateixa, perquè de tant en tant també m'agrada veure com està el territori, i la veritat és que em va fer gràcia que tot i que hi ha aigua pràcticament ara en aquests dies per tot arreu, estava ple doncs, de gafarrons bevent en aquesta bassa. Doncs, bueno, va ser un fet important. I pràcticament doncs, aquests temes, o sigui, intentar doncs, que...
Posar un granet de sorra...
Correcte.
Perquè a veure, també l'ús d'energia de la pleta doncs, és limitat, perquè no deixa de ser una infraestructura petita, o relativament petita, però...
Sí, però és petita, o... De fet, es veu petit, però quan un entra allà dins, veu la quantitat d'energia que es pot arribar a gastar, de fet, perquè, clar, de fet, jo vaig arribar als anys cap al 95, 96... Però abans sí que la veritat, i de fet estaven a Vallgrassa, hi havia, com aquell qui diu, un ordinador, dos ordinadors i un parell de persones, però ara l'equip del parc ja són 23 persones. Això vol dir que d'ordinadors n'hi ha 8 o 10 ordinadors. Indubtablement que el no haver-hi una energia d'una forma continuada com és la xarxa elèctrica, necessitem d'un SAI o un aparell que en cas de ruptura d'aquesta continuïtat de la corrent, i per tant, tot això, tots aquests elements que hi ha, impressores, faxos, déu-n'hi-do del consum energètic que es fa, però bueno, ara la veritat és que estem contents perquè la major part d'aquesta energia doncs, l'obtenim del sol. I aquesta ha sigut l'inversió, diríem, inversions importants que s'han fet aquests últims anys, aquesta de la pleta i els dos equipaments que tenim, que és Vallgrassa i Can Grau. I l'altre punt que s'ha fet unes inversions importants han estat amb la xarxa viària principal. Concretament, hi va haver, bueno, ara poder-ho comentar, que aquesta setmana hem començat, diria jo, a veure els treballs d'inversió més importants per poder deixar la pista que va de Plana Novella fins a Begues d'una manera, jo diria, endreçada i viable pels propers anys amb unes condicions de qualitat importants. Què vol dir això? Doncs que aquests últims 2-3 anys s'han anat millorant tots aquests passos d'aigua, perquè com entenem, la majoria d'aquestes pistes que passen pel parc, molts d'elles van creuant contínuament rieres, que indubtablement la major part de l'any baixen seques, i un podria pensar, però si no fa falta aquests passos, però quan plou, la veritat és que l'aigua corre moltíssim i necessites doncs, uns passos importants. O sigui, això es va fer l'any passat i aquest any doncs, ja es finalitza tot el que serà la part del ferm i, a més, el projecte està pensat en que sigui una pista amb limitació de tonatge, o sigui, que sigui una pista que hi puguin passar vehicles 4x4, però que no, i és que el desgast que es produeix en aquella pista, el fet de ser, diguéssim, de terra o de rebuig de pedrera amb calç compactat, la durabilitat quan s'hi passen camions de tant tonatge és molt, molt limitat, i després el que dificulta és a la resta de visitants que venen al parc, perquè indubtablement que si passen vehicles aquest desgast és molt petit, i per altra banda, si aquesta pista queda en tan mal estat, dificulta inclús les persones que volen arribar-hi en bicicleta, per dir-ho. No? I diria que aquest ha sigut l'altre punt doncs, important d'inversió d'aquests anys.
Aleshores, es passaria per la compactació, hem d'entendre...
Bueno, es passaria més o menys de la mateixa manera que es havia deixat aquests últims anys, però entenent que el fet de no passar-hi els camions amb aquests tonatges, la durabilitat d'aquesta pista serà major.
O sigui,
de fet, quedaria amb el mateix tipus de tractament que hi ha des de la pista que, i de fet seria de la zona de Sitges, que aniria des de la Fassina fins als Masets, més o menys. Tota aquella pujada que hi ha dels Masets, es va fer una intervenció que era amb rebuig de pedrera i calç, o sigui, que dona, és ben bé com si fos terra o rebuig de pedrera compactada, pot fer 7 o 8 anys i encara està força bé el ferm. La diferència, allà només hi passen amb vehicles lleugers, 4x4 o bicicletes, mentre que en els altres llocs que s'havia fet el mateix tipus de tractament, el fet de passar amb vehicles pesants, doncs la veritat, no podia durar.
El problema potser està a la Plana Novella, que si encara s'hi fan cases, podríem dir, no?
Bueno, de fet, de parcel·les n'hi ha moltes.
I moltes en construcció, sobretot els darrers anys, els darrers mesos, sobretot, doncs s'ha vist un creixement important de la construcció a la zona de la Plana Novella, i això, clar, implica
tot
el
això,
pas de vehicles.
Clar, el material ha d'arribar d'un lloc o altre. De fet, nosaltres entenem que la via d'entrada, en tot cas, ha de ser per ratpenat, i si els vehicles han de ser una mica més petits, doncs s'hauran de ser una mica més petits.
El ratpenat té unes corbes allà...
Indubtablement, però aquest és el que té un ferm que pot permetre el pas de més tonatge i no comporta doncs, un deteriorament com comporta la resta i, per tant, repercuteix directament amb els visitants. No?
És a dir, que si algú vol fer-se una parcel·la o vol edificar-se una parcel·la a la Plana Novella, doncs haurà de cenyir-se a unes necessitats que té el parc doncs, per evitar que s'hi arribi allà amb camions de tonatge. A vegades també s'havia parlat de la possibilitat d'arribar amb autocars fins a la Plana Novella, sobretot això és una... diguem, una vella petició de la comunitat que ara ocupa el Palau de la Plana Novella. Els autocars hi podran passar, no hi podran passar?
Sí, exactament, això és el que diguéssim, em mancava doncs, de comentar vers la pista aquesta de Vegas a la Plana Novella. O sigui, estaran acceptuats o sigui, qui podran passar per la pista, autocars.
D'acord.
Els autocars, sí. I serà doncs, la via d'accés autocars, com bé comentaves, és una demanda de la comunitat budista, però també és una de les necessitats que nosaltres teníem perquè doncs, la gent que volia visitar el parc pogués, i quan venen amb nombre important de persones doncs, que puguin accedir per autocar, cosa que per ratpenat era complicat pel tema de la llargada dels vehicles.
Sí, depèn de quin autocar, impossible.
Sí, i tot i així n'hi havia algunes empreses que hi arribaven a pujar, però bueno, això ens vam posar també d'acord amb l'Ajuntament de Sitges i es va posar doncs, una limitació sobretot de llargada de vehicles, perquè si no, al pujar a vegades arribaven, però a l'hora de baixar en algunes d'aquelles corbes no podien quasi bé ni sortir del parc.
Diguem, amb aquesta aspa de la creu, podríem dir, que s'arrenja o que s'acabarà d'arranjar doncs, amb les actuacions que han començat aquesta setmana, diguem, es defineix definitivament doncs el que són els eixos viaris bàsics del parc?
Sí, jo de fet diria que la definició d'aquests eixos viaris estan perfectament definits. En tot cas seria quin tipus de vehicles hi poden accedir per cadascun d'ells. Aquest seria, diguéssim, la variant o la variable que hi hauria nova respecte doncs, en aquest tram, no? De Vegas fins a la Plana Novella. Però els eixos, com bé deies, l'aspa aquesta és claríssima, que és la que doncs, qualsevol de les persones que vol conèixer el parc doncs, ha d'optar per alguna d'elles. I diria que és prou atractiu perquè són unes aspes que van això més de nord a sud, però també van d'est a oest, amb la qual tens la possibilitat d'anar des de la muntanya cap al mar i viceversa. No? O sigui, pots veure... pots entrar d'un paisatge doncs, rocallós i doncs, amb un tipus de vegetació cap a un altre molt més dens i molt més forestal com seria la zona de Vegas o la zona d'Olivella.
La xarxa secundària, i estic pensant des de la pista que baixa des de dalt de Penyarriscla fins a Vallcarga, per exemple, o la pista que puja cap a Camp d'Àsens, o la pista dels Masets, que ens comentava en Santi ara fa un momentet. Quina ha de ser la gestió, quina ha de ser l'ús, s'ha de tancar, no s'ha de tancar?
A veure, de fet diria, el que passa per Camp d'Àsens no deixa de ser de la xarxa viària principal, o sigui, no és molt freqüentada, degut a les, sobretot, pel lloc on és l'accés, perquè és la zona de la Pedrera Unilant i té també una sèrie de corbes una mica, a veure, més aviat tancades, i és un camí que no està molt popularitzat, però de fet és una via oberta, o sigui, aquesta és una via d'accés. I després hi ha la que comentàvem, que passa per Mas Quadrell, que aquesta és una pista, diria, privada, perquè és dels veïns d'aquell entorn, i no està tancat, diguéssim, físicament amb un candau, però sí que des del parc no és dels llocs que, no, diguéssim, potencis ni engresquis la gent de passar-hi. O sigui, el qui vulgui entrar, que entri per la zona de Camp d'Àsens, que sí que entenem que aquella sí que ho seria. A part d'aquestes, n'hi ha força més pistes tancades, perquè entenem que són restringides a serveis i en prevenció d'incendis, però que la gent que les vol fer, en tot cas, que les faci en bicicleta, que aquí sí que no hi hauria cap problema per poder-ho fer. I, de fet, ja no podrien ser, la majoria d'aquestes pistes que parlem de secundàries que estan tancades, ja tampoc es podrien ser transitables per el que diu el decret de la circulació motoritzada, que necessita una amplada determinada, cosa que aquelles pistes, la major part d'elles, ja no ho tenen.
Es preveu fer algun tipus d'actuació sobre els senders, sobre els camins?
Bé, de fet, amb el projecte, com abans comentava, el tema caixa, o sigui, la idea ja ha estat en millorar alguns d'aquests senders, no per fer-ho o veure-ho des d'un punt de vista més urbanita, no? De dir que aquí, escolta, si en cas hi hem de posar quasi bé escales perquè la gent pugi, no, però sí, en alguns casos, doncs, intentar millorar al màxim sobretot el deteriorament d'aquests senderols. I dic això perquè molts d'aquests senders que estem parlant han estat vies de pas des de fa uns quants cents d'anys. Per tant, la idea ha estat recuperem part d'aquest patrimoni, perquè molts d'ells estan o salven aquests desnivells amb murs de pedra importants. Per tant, doncs, la idea ha estat recuperem aquests murs de pedra per recuperar aquest camí, que en alguns casos doncs, són camins medievals, i per tant doncs, fer-ho accessible a tot el públic. Però no en cap moment és allò de dir és que anem a deixar-ho de tal manera que la gent pugui passar com si fos un camí una via de dins una ciutat. No, és més que res recuperar un patrimoni arquitectònic que vaja, ha sigut un dels abans parlàvem d'inversions, no? I no hi he comentat, però el tema de recuperació de murs de pedra seca i el tema de recuperació de barraques de vinya ha estat també un punt d'inversió important des del parc.
Ens queda la pista del Coll de Vallgrassa.
Pista del Coll de Vallgrassa és una pista que si no passa res en pocs mesos es podrà començar a treballar. És una pista que serà tancada, ara que comentàvem si obertes, aquesta serà una pista exclusivament només de serveis i en cas de prevenció d'incendis per fer-ne ús. Hem parlat algunes vegades de si era més o menys necessari aquesta pista, és un projecte de fa molts anys reivindicat doncs, ja des de les diferents ADFs, concretament d'aquí de Sitges, i entenem que és una manera de, en cas de fer algun tipus d'intervenció, de connectar la zona de Camp d'Àsens, Can Lluçà, amb la zona del cor més del cor del parc, no? Perquè, per entendre, des del Collet de Vallgrassa, si tenim que donar tota la volta, en cas, no sé, per fer alguna intervenció, algun incendi o qualsevol actuació que s'hagi de fer, podries estar perfectament 20-25 minuts, mentre que travessant per allà igual són 3 o 4 minuts. Entenc també que ha sigut una pista que s'hi han esmerçat molts esforços per deixar-hi una adequació paisatgística important, salvant tots els murs de pedra seca, deixar-ho just amb l'amplada necessària sense tenir que malmetre per res a l'entorn i amb les plantacions que calguin per minimitzar si és que en algun moment hi podria haver un impacte. O sigui, diria que aquest tema s'ha cuidat molt, la veritat és que això ho podrem dir d'aquí 3 o 4 mesos quan ja estigui doncs, executada i per tant veure com es veu in situ, no?
El parc està elaborant ara mateix el pla d'ús públic. L'ús públic és, diguem, el que definirà el parc del segle XXI?
Bé, penso que, a veure, hem començat endreçant o intentant redactar aquest pla d'ús públic perquè els dos objectius, diria, molt importants i que tenen que veure, diguéssim, la freqüentació és la conservació. O sigui, són dos elements claus a l'hora de gestionar un espai natural i, per tant, s'ha de portar d'una manera molt ben endreçada perquè siguin compatibles els dos. O sigui, que en cap moment es vegi que la gent li impedeix anar a uns indrets, però, per altra banda, a vegades és necessari per assegurar la conservació d'unes espècies. O sigui, aquí és on es tracta de fer una perdó, una feina, diria, molt, molt acurada i, per tant, amb un fòrum de participació molt important, que penso que aquest ha de ser la clau d'aquest pla d'ús públic, o sigui, que tothom hi pugui dir la seva i, per tant, des de col·lectius molt conservacionistes, per dir alguna cosa, a altres que siguin, diguéssim, molt més d'actuacions, de visitacions, d'activitats que es puguin portar dins, entenem que el que s'ha de fer és compatibilitzar això. Fins ara ens n'hem anat sortint i les coses, bueno, pensem que s'han anat fent bé, però clar, cada cop hi ha més gent, o diria, més varietat de gent que ve a fer ús d'un espai natural, o sigui, la quantitat d'activitats que la gent es proposa venir a fer en un espai natural, cada vegada doncs, n'hi ha més. Llavors tot això s'ha d'intentar regular i, si més no, endreçar, diria, perquè això sigui possible. I aquesta és la feina que doncs, ens toca i que està sobre la taula doncs, tots aquests papers per, sembla que properament, no sé si és el dia 11 o el dia 7, em sembla que és el dia 11, hi ha una trobada per posar en comú, una primera trobada de participació i que bueno, tothom pugui donar el seu punt de vista vers doncs, una sèrie d'ordenances que es plantegen, algunes d'elles assumibles segurament ja mateix, però d'altres que segurament que en funció de les necessitats i dels objectius de cadascun dels ajuntaments doncs, seran més o menys immediates.
El parc ha de suportar cada cop més visites?
Bé,
o no?
Jo diria que ens hem estabilitzat. Jo diria el nombre de visitants s'ha estabilitzat, però indubtablement que cada cop més persones coneixen el Garraf. I aleshores el perfil va canviant una miqueta, o sigui, així com fa uns anys la gent que venia no sabia pràcticament quasi ni on era ni què era el Garraf, ara ja venen perquè el coneixen i saben a lo que venen. I per tant, si en algun moment hi ha uns fluxos més importants, també són gent que ja sap més a lo que va, o sigui, sap que hi ha una normativa, que la gent, i això no sé si algun altre ho ha comentat, però era molt típic fa 10 o 12 anys, la gent quan venia arrencar plantes, recordo lo farigol, la romaní, era, però no era només allò com pel consum particular, era arrencar i arrencar una cosa, i ara la gent és conscient que això no, que agafi un remet, que agafi dos brots de romaní, de farigola, no passa res, trencant-la, no arrencant-la. I per tant, tot això jo penso que ha anat canviant. La gent ve a fer itineraris. Els caps de setmana queda sorprès de la quantitat de gent que puja amb el cotxe o amb bicicleta i el cotxe amb la seva bicicleta i fa el seu recorregut per dins el parc, no? I per tant, doncs et dones compte que aquesta gent ja sap el que ve, sap que és un parc, jo diria, relativament tranquil perquè no passen eixos viaris importants on hi hagi un trànsit doncs allò continu. Per tant, són senders que es fan d'una manera tranquil·la i d'altres doncs, que fan caminades a peu d'un lloc a l'altre. El fet també que hi passin dos senders de gran recorregut, el GR92 i el GR5, doncs, també són vies de pas important.
Per tant, bé, el que sí que passa és l'autopista, però aquesta passa per dintre i no, diguem, no té accés cap al parc, i passa a la carretera de les Costes, on s'hi ha fet una actuació darrerament.
Sí, la veritat, amb la intervenció aquesta de la carretera de les Costes, sí que nosaltres vam participar-hi d'una manera força activa, sobretot per potenciar, per una banda, mirar d'endreçar uns espais que entenem que són elements característics del parc, que eren sobretot tota aquesta zona de costa, que la gent abans quasi bé no hi parava perquè donava un aspecte molt una mica sinistre, no? de veure's molt desendreçat. Ara s'ha adequat tot aquest entorn, et convida a parar una estoneta i per tant de gaudir d'aquest paisatge que està en molts dels casos més enfocat a poder veure des de la costa tot el que és el mar que cap a dintre parc. Però en alguns d'aquestes àrees que s'han arranjat hi han els accessos corresponents per poder pujar fins a alguna connexió, que la majoria d'elles van al GR92.
Correcte, seria bàsicament la zona de Garraf,
potser,
on doncs, és més fàcil anar des d'allà cap a la Pleta o des d'allà cap, sí, cap a Can Lluçà.
Exacte. I aquesta doncs, ha sigut un dels punts que ens... Si més no, que la gent sàpiga que està dintre un espai natural i que s'ha d'intentar posar totes les mesures per respectar aquest entorn si és que volem que l'any que ve tornem a parar allà estiguem amb les mateixes condicions que ara es troba aquest entorn.
Les pedreres també estan dintre del parc.
Sí.
Darrerament Promsa va presentar una sol·licitud d'ampliació de la seva explotació. Sabem que l'Ajuntament de Sitges va presentar al·legacions doncs, en contra d'aquesta sol·licitud. Quina postura ha pres el parc?
Nosaltres, indubtablement, que també vam fer les al·legacions igual que doncs, havia fet, va fer l'Ajuntament. Nosaltres entenem que en el seu moment ja es va signar un conveni en el qual es fixava perfectament el perímetre d'aquesta pedrera i, per una altra banda, hi figurava, que ara no recordo exacte l'any, però figurava l'any de clausura d'aquesta pedrera, o en el seu defecte, el que acabi abans, o bé el límit d'explotació. Per tant, tenim un àmbit, tenim una data, i nosaltres entenem que això és el que s'ha de complir. Per tant, vam fer les al·legacions pertinents i, en tot cas, esperarem aconteixements, però entenem que ha d'anar per aquí.
L'empresa qui tira la canya?
Sí, no sé exactament quina és la... Home, entenc també que aquests últims anys hi ha hagut una forta demanda d'àrids, no? I segurament que, indubtablement, com que un dels condicionants d'aquest conveni eren doncs, el front d'explotació o l'àmbit, vull dir, quan s'acaba l'àmbit, encara que no hagi arribat l'any de clausura, doncs s'acaba. I, de totes maneres, també entenc que ara s'ha ralentitzat moltíssim, o sigui... amb la davallada que abans doncs, com començava, no? El tema de...
La crisi pot ser dolenta per unes coses i bona per unes altres.
I si més no, jo penso que ens farà trepitjar de peus al terra i segurament que això servirà per entendre moltes coses que ara d'una manera jo diria que la gent amb els ulls tancats tiraven pel dret en moltes coses, doncs, i amb aquest un altre, vull dir, la gent que vinga i comprem i fem i tal, i indubtablement que els entorns naturals doncs, ho podien haver arribat a patir. Tot i que jo diria que tenim la gran sort de, en els anys 80, doncs, haver creat o redactat aquest pla especial del Garraf que va incloure doncs, en aquell moment més de 10.000 hectàrees preservant-les de tot el que podria haver estat doncs, l'especulació urbanística. No? I per tant, entenem que ara és un espai que tots els ciutadans que estan al voltant d'aquest entorn doncs d'una manera més o menys ràpida poden venir a gaudir d'aquest entorn. No?
Un parc és un espai de diversitat biològica. Diguem, la punta de l'iceberg podrien ser l'àliga perdiguera, aquesta famosa que veiem cada any doncs, a través del niu. A més, aquest any doncs, amb una actuació excepcional perquè doncs, es va morir el poll i aleshores se'n van a buscar un altre i aquest sí que teòricament va tirar endavant, com a mínim es va poder anar seguint.
Sí, però aquest no ho va tenir tampoc fàcil, això. Jo no sé si en alguna de les altres entrevistes que va venir algun company meu, que va, el biòleg, aquest poll no ho va tenir tan fàcil, perquè després, quan va sortir, resulta que en alguna de les seves doncs, caceries, entenem, es va donar un cop i es va fracturar també el fèmur.
Onda.
I sí, i aquest, no ho dic perquè aquest va ser molt curiós, però arrel d'això... Una de les vegades que va tornar, perquè el territori moltes vegades tornen, va tornar al niu i es va poder detectar que portava la pota amb aquestes condicions. Se'l va capturar, ha estat 3 mesos a Torrefarrussa, recuperant-se, operant-lo, i ara és un animal que pot estar retornat a la natura. Per tant, doncs entenem que totes aquestes estructures o càmeres, tot això que es posa, o sigui, a part d'aquesta... de poder conèixer molt més bé aquestes espècies, doncs mira, en aquest cas doncs hem donat, doncs, hem salvat una de les espècies doncs, que malauradament doncs, que has pogut tenir problemes per a seguir voltant per aquest territori.
L'àliga és, com dèiem, la punta de l'iceberg, però diguem, tot el que va per sota de l'àliga manté uns paràmetres adequats?
Sí, diria que sí. És que la gràcia d'això i estar treballant amb una espècie com és aquesta, com deies, no? de la punta de l'iceberg, ens diu com està la resta del territori. Indubtablement que és una espècie doncs, que menja des de conills, perdius, tudons, però també menja altres carnívors, que això he volgut destacar en alguna ocasió. Musteles, per exemple, la mostela és un depredador important, tot i que molt petit, però que déu-n'hi-do de la predació que fa sobre conills i perdius. Per tant, si aquesta àliga també s'encarrega de controlar aquestes musteles, doncs això, diguéssim, controla, i llavors l'àliga podria ser més que un depredador, un superdepredador, diguéssim, no? Perquè s'alimenta de depredadors, també. I aquest any diria que ha sigut un any que per lligar el tema d'aquesta piràmide, no?, que comentàvem, ha sigut un any, diria, molt bo per conill, o sigui, el conill s'ha recuperat moltíssim, i la perdiu, abans de les, diguéssim, de nidificar, hi havia un potencial, o sigui, de parelles reproductores n'hi havia moltes, però malauradament, i segurament degut, com diem, les pluges van bé, però en altres vegades, quan aquestes pluges eren una mica fortes aquests mesos, doncs haurien fer malbé doncs, moltes d'aquestes niuades de perdiu, i per tant, així com esperàvem que hi hauria una població de perdiu molt important, no ha estat així. Però bueno, els factors climatològics, com deia abans, no podem fer-hi res, i per tant, per alguns casos ens va molt bé per la vegetació, però per altres casos doncs, ens ha anat més malament. També volia aprofitar, abans que comentàvem millores que s'han fet, un dels temes importants que estem portant a terme, com comentàvem abans, amb el tema d'obrir espais, deixar un paisatge tipus mosaic, s'ha fet també un treball important en recuperar caus que són artificials, però de la manera més natural possible pels conills. O sigui, el fet de que recuperis conreus fas que la població de perdiu, conill i altres espècies augmenti. Però moltes vegades, en aquest cas el conill, a vegades li manca doncs, en quins llocs té un refugi d'una manera lo millor possible, no? Aleshores, la tasca que ara també estem fent és posar com unes badrunes artificials, però que estan fetes de pedra, branques i tal, perquè tinguin aquests conills també un refugi, per tant, la població de conill es potenciï, i per tant, doncs, aquesta piràmide que abans parlàvem, doncs l'àliga també pugui tenir més aliment a la seva disponibilitat.
Mm-hmm. És a dir que, per fer un resum, podríem dir que mentre l'àliga hi sigui, doncs la piràmide funciona.
Correcte. En quant a alimentació funciona, però llavors, com dèiem abans, el que també s'ha d'anar molt amb cura és de fer compatible la visitació de l'espai amb la conservació, perquè indubtablement que podria tenir molta perdiu i molt conill, però que el fet d'haver-hi una densitat diguéssim, de visitants, de persones sobre un territori, sobretot en zones delicades, podria fer que la nidificació no prosperi. Per tant, si no prospera la nidificació, l'àliga acaba desapareixent, perquè un any, dos anys que no nidifiqui pot suportar-ho, però anys continuats l'àliga acaba desapareixent del territori. Per tant, aquesta és una de les tasques que hem de fer. No només, i per tant, no només lligada a la dieta, sinó pot estar limitada per la freqüentació.
I abans de fer una miqueta res, un breu abans d'allò de propostes de futur o de què ens portarà el 2009, un aspecte més encara, l'abocador, que gairebé no se'l coneix ja.
No, la veritat és que l'abocador, bueno, ens va portar moltes vegades bueno, com a tema clau de moltes comissions consultives, consells coordinadors, estava en boca pràcticament de tothom per l'impacte que ocasionava i com estava i quan es clausurava, i la veritat ara que sí que ha estat en alguns casos en boca, però per sort ha estat per donar algun premi en el projecte de restauració, i no fa massa que es va donar un premi Foster en aquest abocador de lo bé que es via executat aquesta obra. I la veritat és que tota la part que està ja restaurada, la integració en l'espai és impressionant i és una manera d'entendre un lloc que tens a sota ple d'escombraries com a la seva, diguéssim, la part paisatgística, la part externa, la part més fenològica, la part d'això està doncs, perfectament integrat. I a més, diria curiosament no, però és un dels llocs, ara que parlàvem de perdius i conills, doncs que hi ha una densitat important. Allà dins no es pot caçar, allà dins l'únic que pot anar a caçar és l'àliga, doncs per tant, o falcons, i per tant doncs és un lloc que la fauna s'ha recuperat d'una manera extraordinària en aquest entorn.
Ja no hi ha tantes gavines, tampoc?
Bé, diria que de gavines, de fet, ja es va fer un esforç just abans de la clausura d'eliminar-les, d'evitar que arribessin a l'abocador, perquè jo penso que això és una tasca que es va fer i nosaltres també li vam donar suport des del parc, indubtablement que les gavines és una espècie que aprofita qualsevol font de biomassa, d'aliment que trobi, si són escombraries, i si són un tractor que està llaurant els cucs o els talpons que puguin sortir, però entenem que les escombraries no era el millor lloc on es podrien trobar les gavines. Per tant, ja es va fer un esforç els últims 2 anys amb falcons per una empresa contractada pels mateixos que feien l'explotació de l'abocador, d'augmentar aquestes gavines. Indubtablement això va tenir una repercussió amb la dieta de l'àliga, o sigui, quan hi havia gavians o gavines, hi havia, a la seva dieta era força important el nombre d'individus que arribaven, o sigui, que capturaven, no? Però després, aquesta experiència que van adquirir els progenitors d'aquesta parella, l'experiència en capturar-los es va prolongar, perquè després, anys que aquestes gavines no estaven a l'abocador, sí que anaven a algun lloc o altre de la costa a capturar-les. O sigui, l'aprenentatge que van tenir el van seguir explotant durant alguns anys més.
Ah, està bé. Doncs bé, ens queden pocs minuts, hauríem de parlar de futur. Què ens portarà el 2009 al parc?
Bueno, en principi jo, hem parlat una mica al principi o comentàvem del tema que si la crisi, que si les retallades, penso que la tasca important que hem de continuar ara és, per una banda, en projectes caixa, havíem parlat de temes forestals, o sigui, millores forestals, gestió forestal, ara ja enfocant-la també a fer-hi participar a la titularitat privada, o sigui, gent que té territori, que fins ara doncs, ha anat executant alguns plans de gestió d'una manera molt amb comptagotes, engrescar-los perquè en tot cas entrin dins aquests projectes, perquè entenem que, clar, el parc no acaba només amb la propietat del que té la propietat pública, sinó que la privada també compta. I, per
I
tant,
a més és majoritària, em sembla.
I per cert és majoritària, i de fet on hi ha les majors, diguéssim, zones forestals acaben sent amb titularitat privada. Per tant, engrescada que això es pugui continuar cap a aquest punt, fer o millorar la senyalització i substituir l'antiga d'alguns itineraris, la xarxa viària que abans comentàvem, secundària, aquests últims anys, degut a les pluges, també s'ha vist fortament doncs, perjudicada i per tant serà un dels punts claus per poder recuperar. I després, un projecte que també tenim en ment aquests últims anys és el d'intentar recuperar... Clar, quan fem tots aquests treballs forestals, això necessita un manteniment. I aquest manteniment, estem també en converses amb alguns ramaders per poder fer algunes, més que proves, sinó actuacions en llocs concrets per mantenir aquest sotabosc d'una manera més esclarissada.
És a dir, en bestiar.
A bestiar, que de fet ja n'hi ha alguns, però ens agradaria portar-ho d'una manera molt, molt controlada per veure doncs, això l'efecte que va portant sobre aquest territori i evitar que aquest manteniment s'hagi de tornar a fer a base de desbrossadores i maquinàries, sinó que la pròpia fauna s'encarregués de mantenir-ho.
Doncs en resum final, el 2008 ha estat bo.
Sí, el 2008 ha estat bo. Ha estat bo, com jo diria, com aquests últims anys, que no hi ha hagut incendis, la fauna s'ha recuperat moltíssim i, com deia abans, l'estrella del parc pot ser l'àliga i l'àliga, en aquests últims anys, també s'ha anat recuperant.
doncs amb aquest, bé, amb aquest bon resum que, del 2008 i amb els bons desitjos també de cara al 2009, doncs tanquem aquest espai del Parc del Garraf per aquest any. Doncs el mes que ve el tornarem a recuperar. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort en el futur.